darrera setmana. I en Pau Capell, sé que m'he oblidat en Kilian. En Kilian, que és d'una altra esfera, està, va quedar en segona posició, però bueno, perquè ell s'ho va voler prendre d'aquella manera i perquè, evidentment, també, per què no dir-ho, doncs les dues ascensions a l'Everest han de generar una fatiga i una sotregada física que penso que, situat al màxim nivell, és el que va notar. Bé, és més opinatiu que una altra cosa, però en tot cas tampoc no ens hem de posar les mans a cap per una segona posició. Però jo crec que és molt destacable la sisena de Pau Capell. Pau Capell és un jove esportista del nostre país, i quan dic jove perquè és molt jove pel que està fent, que està tenint una ascensió brutal en el món de les curses de muntanya i que està cridat a ser un dels referents, penso, mundial en l'esport d'ultra a nivell mundial. Ha quedat en sisena posició en la seva primera participació a l'Ultra Trail del Montblanc i passarà per aquests micròfons per valorar i per explicar-nos una miqueta com va viure ahir la cursa. Més enllà de tot això, ja portem 3 anys preparant-nos per córrer la Marató de Barcelona, fent entrenaments, sessions d'entrenaments setmanals tutelades pel nostre entrenador Zenon Tomàs. Avui tornarem novament a fer una altra sessió d'entrenaments, ens posarem a la feina, i és que som ja a les portes de l'arribada d'aquesta marató i hem de començar a apretar aquesta propera tardor. I altres qüestions que anirem passant pel programa. Aquest programa d'Esport i Muntanya, que s'anomena Via Verda, que té xarxes socials, que té un correu electrònic, que ens podeu seguir a través de Facebook i a Twitter, via-verda, i que és presentat per mi mateix, que m'anomeno Josep Maria Cano. Gràcies i comencem.
Via Verda, el programa d'esport, salut i natura de la xarxa.
És, sens dubte, la cursa a nivell mundial d'ultratrails. És la del Mont Blanc. Són 171 quilòmetres amb 10.000 metres de desnivell positiu i 10.000 més de desnivell negatiu, que envolta, dona la volta a tota la muntanya del Mont Blanc. És l'objectiu per la majoria, penso, per pràcticament tots els corredors de muntanya d'elit de qualsevol país. És una festa, ja no només per l'organització, que va ser de les primeres, sinó que, a més, també per tot l'entorn de la cursa, no? Tota la gent que s'aplega al llarg del recorregut, que dona escalf, que anima. És una cursa d'aquelles que tot gran esportista vol guanyar algun moment o altre de la seva carrera esportiva, o com a mínim participar-hi. Evidentment, l'objectiu més ambiciós és guanyar-la, però com a mínim participar-hi.
Peix de l'escala.
Via Verda, Via Verda.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
El 2016, ja ho sabeu, tot l'estiu hem anat passant el calendari fins a arribar gairebé al present, i la Sílvia Castelló ens tancarà la caixa de costura amb els últims consells d'aquesta temporada per estar ben guapos i seguir, doncs, la tendència, la moda que marca una miqueta la societat. I, com diu ella sempre, si podeu seguir la vostra pròpia, molt millor. Segur que ella ho fa amb alguna cosa de lila en aquest comiat. La recomanació literària de la Montse Castanyo, els racons de la Cristina Cantal i els últims municipis agermanats de la Mercè Mainer, abans de fer una connexió amb el Lito Ribas des de la LAN Party, que aquests dies se celebra a Palamós, a tercera edició, i també marxarem seguint la costa cap a Lloret de Mar, on avui es tanca el Fòrum Europeu de Jardins Històrics. I a la part final del programa, totes les propostes culturals des de l'Alt Baix Empordà i també la zona del Gironès i l'últim Draps Bruts de la temporada. Suposo que sent l'últim, ens ho direm tot avui. Comencem, que tenim molta feina per fer.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
A les 9 i 5 del matí ens interessem per saber quina és la previsió meteorològica per la jornada i també fins i tot si podem començar a esbrinar una mica com anirà el cap de setmana. Diuen que venen amb pluges, que ve aigua. Per cert, parlant del tema meteorològic, ja sé que no afecta a la meteorologia pròpiament, però sí envolta la natura, un terratrèmol de més de 8 graus a l'escala de Richter aquesta matinada a Mèxic. Bé, de fet, fa unes horetes s'ha produït i ara mateix hi ha risc de que hi hagi un alt percentatge de tsunami. Per tant, haurem d'estar també pendents d'aquesta situació. I, finalment, d'altra banda, el temporal Irma, que ha arrasat Barbuda. De fet, no se sap res des de fa hores de tota la gent que hi vivia i no hi ha rastre ara mateix d'aquesta zona. Si tenim qualsevol informació del que hagi pogut passar, evidentment ho compartirem amb tots vosaltres. Abans, però, ens fixem en la proximitat. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem parlant de la presència de força núvols i que es mantindrà en bona part de la jornada, tot i que s'aniran obrint algunes clarianes. Tot i això, encara hi ha la possibilitat de que caigui en alguns ruixats. Atenció, perquè aquest temps inestable no fa net, de cara demà ens passa un front que també ens portarà nous ruixats. Tot i això, al matí afectaran més a punts de la costa, més cap a la zona podrà caure algun ruixat, després aniran a menys, però estarem a l'espera de que ens arribi tota la massa de núvols, que serà més aviat de cara a la tarda, que també portaran precipitacions, i tot plegat anirà acompanyat d'una baixada de temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local, presentat per Carles Valdellou i Cristina Cantal.
I ara el que hem de fer és fixar-nos cap a les portades dels diaris. Cristina Cantal.
Bon dia.
Molt bon dia. Has vingut amb una, no diria jaqueteta, però sí almenys amb alguna cosa que ja et tapa una mica més la samarreta, un xal.
Sí, però he pensat que a la Sílvia li agradaria.
Cristina, i Cristina Canxal.
Canxal.
Tal com hem vestit avui, Cristina Canxal. No, no, ja m'has dit que almenys et pugui protegir una miqueta de la fresqueta que fa aquesta jornada. Va, comencem pels diaris de proximitat, com dèiem, el diari Girona, avui és el primer que destaquem.
Doncs aquest és el titular. El Tribunal Constitucional suspèn el referèndum i adverteix els alcaldes. 560 ajuntaments ja han ofert els locals electorals després que la Generalitat els instés a fer-ho. La fotografia principal hi podem veure l'alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, signant ahir la sessió de locals electorals, amb moltíssima gent a darrere. També es pot veure alguna estelada. I a la part esquerra podem veure aquest titular. Mariano Rajoy es mostra contundent. No hi haurà referèndum. Antonio Tajani, president del Parlament Europeu, qualsevol acció contra la Constitució d'un estat membre és contra la Unió Europea. I la Fiscalia envia la Guàrdia Civil per controlar una impremta de Constantí a Tarragona. Altres titulars a la portada del diari de Girona. Abel es declara insolvent i no haurà de pagar l'exhumació de Dalí. Un llamp deixa 2.200 clients sense llum a la Selva i Tordera. Enxampen un home que va saltar un veí de Bescanó amb una barra. A més, el diari de Girona també ens diu que un estudi diu que la neteja a Girona és insatisfactòria en un 41% dels carrers, que Espanya tria la catalana estiu 1993 per competir als Oscars, a Figueres, que el regidor Diego Borrego deixa els càrrecs municipals i, finalment, parlant de serveis mínims, el 90% per la vaga indefinida de les ambulàncies.
Estava pensant que potser la gent no acaba de saber ben bé on està Barbuda. És una de les 30 illes, una dels 30... No em sortirà. Bé, de les 30 illes, arxipèlags, exacte, que formen part de l'Amèrica Insular i també de les illes del Mar Carib i que, insistim, amb aquest huracà o amb aquest temporal Irma, doncs ha quedat força destruït. Anem al diari El Punt. Avui també explica el comportament o la reacció, millor dit, dels alcaldes.
Exacte. En aquesta edició gironina del Punt avui d'aquest divendres 8 de setembre obrim amb aquest tema de política. 153, amb un número enorme que han posat aquí a la portada, 153 ajuntaments per al referèndum. La gran majoria de consistoris gironins ja han manifestat el seu compromís a garantir la votació de l'1 d'octubre. La fotografia és un centenar de persones que van participar a l'acte que es va fer al carrer Ciutadans ahir amb aquest titular, tot a punt per la Diada. L'ANC organitza a Girona un assaig de l'acte de l'11 de setembre. I a la part superior veiem una altra fotografia i veiem a Diego Borrego a l'esquerra al ple de Figueres amb aquest titular. Borrego es nega a deixar l'acte de regidor a Figueres. El ple retira funcions i càrrecs a l'edil, que està pendent d'una acusació per possessió de pornografia infantil. I tenim dos titulars més en aquesta portada. En successos, 5 detinguts per una sala a Girona i a Palamós, la restitució del paratge del castell ja té calendari.
Continuem amb la resta de diaris.
Doncs el País obre amb la justícia setge a tots els responsables del referèndum. El periòdico diu: l'Estat es planta. El Mundo: faré tot el necessari sense renunciar a res per evitar-lo. La Razón: el Tribunal Constitucional rebrà a 1.040 càrrecs i la Fiscalia requisarà les urnes. L'Ara ens diu que el Tribunal Constitucional suspèn, Rajoy amenaça i el ple es tensa. L'ABC: no menyspreu la força de la democràcia espanyola. I finalment, La Vanguardia: querella contra tots els membres del govern.
Doncs això és el que afecta ara mateix a les portades dels diaris. Ja sabeu, si voleu ampliar qualsevol informació, ho podeu fer on en el quiosc o bé a la cafeteria de confiança a la que habitualment feu el cafè i la pasteta. Doncs mira, mentre esmorzeu, podeu llegir tot el que us expliquen els mitjans de comunicació. Per la resta, l'auricular a l'orella i escoltar el No tanquem per vacances. Gràcies, Cristina. Fins ara.
Gràcies.
No, no, no. No tanquem per vacances.
En 4 minuts arribarem a un quart de 10 del matí. Un grup de joves de l'Alt Empordà en crema Jovent pel Sí. L'objectiu és oferir un espai de trobada entre aquells joves que són partidaris del Sí a la independència per tal de fer campanya per aquesta posició de cares al dia 1 d'octubre. Ens dona més detalls de la creació d'aquesta entitat la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant. Molt bon dia.
Neix Jovent pel Sí a l'Empordà, un grup de joves de la comarca que han creat una plataforma per tal de fer campanya pel referèndum del dia 1 d'octubre. Després del decret de convocatòria, joves independentistes han creat aquest espai per fer campanya. Eric Roura és un dels membres i portaveu de Jovent pel Sí.
Ara mateix estem preparant la campanya i estem preparant tot d'actes, tant a la capital com a la resta de la comarca, per poder fer tot tipus d'accions, des dels actes tradicionals, sobretot dirigit a la gent jove per explicar quins beneficis podem treure de la independència, fins a actes diferents, que anirem desvetllant al llarg de tot el mes i que tindran un punt de vista més reivindicatiu, també lligat a una mica la forma de ser que volem que tingui aquesta campanya.
En aquesta plataforma s'hi troben tant joves de les JERCs, de la JNC i de la plataforma Som Joves, però la intenció és acollir aquells joves que no tenen militància política però que són independentistes.
I, per tant, és bàsic que tots aquells, tant des dels que ja tenen una consciència política desenvolupada i que ja ho fan des de diverses plataformes i associacions, fins aquells que fins avui en dia no han militat enlloc, però que veuen la importància del moment, puguin implicar-se, puguin trobar un lloc de trobada en què, independentment de la resta d'idees polítiques que tinguem, podem treballar plegats per allò que compartim, que és fer possible una república per Catalunya.
Des de la plataforma asseguren que caldrà defensar el referèndum on calgui. Per això, des de l'entitat, diuen que treballaran per defensar-ho al carrer.
Encara en connexió amb Ràdio Vilafant, també us expliquem que la Comissió contra les Agressions Sexistes fa una molt bona valoració del punt d'atenció perquè per primera vegada s'ha instal·lat a la Festival Acústica. Des de la comissió seguiran treballant perquè els grans esdeveniments que té la ciutat tinguin aquest punt d'atenció, com per exemple són les fires i festes de la Santa Creu o l'Acústica, siguin festes lliures d'agressions sexistes. Tornem cap a, com dèiem, Vilafant. Allà ens espera la Mercè Mainé de nou.
Bon dia. El punt d'atenció a les agressions sexistes de l'Acústica de Figueres atès a unes 200 persones. Aquesta era la primera vegada que en un gran esdeveniment cultural i d'oci que hi ha hagut un punt d'atenció d'aquestes característiques per donar, sobretot, informació. Aquesta acció s'emmarca dins del protocol que s'ha creat des de la Comissió Municipal contra les agressions sexistes. Natàlia Sánchez Dip n'és la presidenta.
Fem una valoració positiva. Ens consta que hi ha hagut molta gent que s'ha adreçat al grup de suport per demanar informació, per resoldre alguns dubtes, especialment per saber una mica, per tenir més coneixement sobre què són, no, què anomenem micromasclisme, quins tipus d'agressions, no? I també dubtes o s'ha donat atenció a dones que s'han trobat en algunes situacions en altres moments, potser, no?
Durant els 4 dies de Festival Acústica no hi ha hagut cap agressió sexista a la que hagi hagut de fer front a aquest punt d'atenció, però el que sí que s'ha atorgat és molta informació, tot amb la intenció de treballar per donar a conèixer els micromasclismes i així poder evitar-los.
I bé, i en aquest sentit, satisfetes, perquè considerem aquí d'entrada que hi ha hagut una bona situació, que s'ha fet molta divulgació, que era un dels objectius principals,
A part del punt d'informació, també hi ha hagut missatges contra aquest tipus d'agressions. Aquesta ha estat la primera acústica amb aquest nou protocol sobre la taula, que seguirà per treballar en grans esdeveniments d'oci, com per exemple l'embarraca durant les fires i festes de la Santa Creu.
I de la zona de Vilafant baixem fins al Baix Empordà perquè la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palamós han presentat el projecte de restauració i ordenació del Pla de Paratge de Castell. És un conjunt d'actuacions valorades en 743.000 euros que inclouen traslladar l'actual aparcament, millorar els accessos a la platja i també restaurar zones de bosc i la Riera de Castell. Les actuacions previstes començaran a principis del 2018 i es preveu que estiguin enllestides a finals d'aquest any. Vinent, evidentment, el 2018. Ens dona més detalls d'aquesta actuació. Carles Ribas, des de Ràdio Palamós, molt bon dia.
Bon dia. L'actual aparcament temporal de Castell rep una afluència d'uns 50.000 cotxes cada estiu. L'objectiu és desplaçar-lo uns 350 metres terra endins. La nova àrea, amb una superfície útil d'1,7 hectàrees i una capacitat per a 660 cotxes, estarà dotada d'unes motes i d'unes mitjaneres amb arbres i arbusts que ajudaran a la seva integració en el paisatge i a reduir-ne l'impacte visual. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
Precisament aquest atractiu, aquesta diferència envers altres entorns, doncs fa que sigui un lloc molt visitat i molt demanat per la gent que vol conèixer, doncs, aquest entorn natural. Aquesta situació, doncs, ens havia portat a un límit de visites que nosaltres creiem que posava en risc, que posava en perill, doncs, la continuïtat d'aquests valors naturals que té aquest paisatge.
Un camí paral·lel a la Riera facilitarà el trànsit de persones entre l'aparcament i la platja. En aquesta zona de transició es farà també una restauració dels boscos amb la formació d'un petit sistema de dunes. El projecte l'ha redactat el prestigiós paisatgista gironí Martí Franc.
Congeniar l'ús públic, el turisme i la preservació i la millora de l'ecosistema. Restauració ecològica i alhora més bon servei per al qui vingui.
El cost de la reordenació del paratge de Castell és de 743.000 euros aportats a mitges entre Ajuntament de Palamós i el Pla de Foment Territorial del Turisme de la Generalitat. Les actuacions previstes per la reordenació del paratge de Castell a Palamós començaran a principis del 2018.
I anem cap a una altra zona, en aquest cas tornem a pujar cap a l'Alt Empordà. Lladó serà la capital del formatge el pròxim 17 de setembre. Des de l'organització de la fira s'aposta pel concurs de formatges per tercer any consecutiu que farà que vinguin a aquest municipi de l'Alt Empordà els millors artesans formatgers. La fira també aposta per promoure la creació i l'artesania de quilòmetre zero. Tornem cap a Ràdio Vilafant.
La Fira del Formatge de Lladó consolida el concurs de formatges artesans i potencia els productes de quilòmetre zero. La fira, que arriba a la seva 22a edició aquest any, tindrà 28 parades de formatge i 18 d'altres productes alimentaris artesans de proximitat. Aquest any la fira comptarà amb l'Associació de Llet de les Cabres Catalanes, una fira que aposta pels millors formatges, tal i com explica el coordinador de la mostra, Jan Millastre.
Un del Lactium d'Or, diguem, hi havia en aquest cas hi havia els làctiums dels 9 categories i després hi havia el formatge en si de totes les 9, quin treien el làctium d'Or, el millor formatge. Era un de vaca, de reixegó. L'any passat va treure el primer premi de vaca de la Fira del Formatge Lladó. Ens ho van, diguem, confirmar el Lactium de Vic, que era el millor formatge, i aquest any el tornem a tenir aquí.
Aquest any, una altra de les novetats serà l'espai dedicat a la creativitat, fora de l'àmbit de l'alimentació que té el municipi de Lladó. Un racó de la fira, Made in Lladó, que vol mostrar el talent que té el poble. Ho explica la dissenyadora de joves lladonenca, Estela Saez.
Lladó té un enclau molt especial, a tot com és l'Empordà, i això té una força que es deriva amb aquesta senzillesa i quotidianitat que té aquest art que es fa per aquí, no?
Amb el logotip de les patates de Matutano, amb el nom de Lladó, la fira es promociona per vendre els tiquets de degustació per 8 euros, que inclouen un plat commemoratiu, el tas de 4 formatges i un got de vi de la vinyeta o cervesa Rufa de l'Empordà.
I de la gastronomia passem a la cultura i, de fet, pugem fins a l'Escala, o anem fins a l'Escala, que tanca el seu cicle de festivals d'estiu amb la quarta edició del Jazz al Port. Aquest cap de setmana ho farà. De diferents locals del Port Escalenc seran l'escenari de les 6 actuacions programades per aquesta edició. En aquestes 4 edicions, el festival s'ha anat consolidant en l'escenari jazzístic gironí per excel·lència. Ens dona més detalls d'aquesta circumstància la Lali Giné, des de Ràdio l'Escala. Molt bon dia.
La quarta edició del festival Jazz al Port repeteix escenaris, les terrasses de dos establiments del municipi, l'Octopus Tapas, en Music Club i el restaurant Navili. Des d'avui fins diumenge hi passaran per aquests espais un total de 6 propostes que recullen una petita mostra de diferents escenes de la música negra a Catalunya. L'obertura serà aquest vespre a partir de les 8 amb la cantant Desiree Diof, acompanyada pel quintet de Black Barbies. Els organitzadors del festival esperen repetir l'èxit de públic de les edicions anteriors. Rosa Galbany, directora del festival Jazz al Port.
L'evolució del festival hem anat evolucionant en el que diguéssim més a nivell d'artistes, també amb qualitat dels espais, sempre hem anat millorant, amb quantitat de carpes, amb la qualitat del servei, perquè ens hem anat adaptant tots a la demanda que ha anat requerint cada any, perquè cada any ha vingut més gent, no?
El plat fort del festival arriba diumenge a l'escenari de l'Octopus amb l'actuació de Júlia Valle Trio. La contrabaixista i compositora ve acompanyada pel pianista Marco Mezquida i el bateria David Xirgo.
La Júlia presenta el seu disc gravat a San Francisco, Live in San Francisco, i m'agrada molt que vingui la Júlia aquest any perquè va ser ella amb aquest trio, que va ser la primera vegada que tocava trio, perquè ella sempre ha anat a quintets i formacions més grans, va presentar el trio posant la llavor d'aquest festival fa 4 anys enrere, no?
La resta del programa es completa amb les actuacions de migdia dels trios que portaran Pol Pedrós dissabte i Arnau Pallarols diumenge. Finalment, el festival es clourà a les amb un homenatge a Frank Sinatra amb Agustí Burriel i Bernat Fontriu i Xavi Figuerola.
I després d'aquest repàs a la informació social, política, cultural, gastronòmica que ens deixa les últimes hores i també les properes a la província de Girona, ens fixem en la plana poliesportiva que, mica en mica, va començant a omplir l'agenda d'activitats i de competicions. Ja sabeu que fa 3 setmanes va començar la de futbol, que és, evidentment, la que centra pràcticament totes les mirades i que ens fa mirar cap a Bilbao. Aquest cap de setmana, concretament, si ho fem amb els colors del Girona i de la primera divisió. L'equip de Pablo Machín juga diumenge a partir de les 4 el nou Sant Mamés, ho fa contra l'Atlètic Club, sense haver conegut encara la derrota en aquesta estrena històrica a la màxima categoria, en un partit complicat, en un escenari magnífic que Pere Pons espera aprofitar per seguir amb la bona dinàmica.
Molt bonic, en un camp doncs, increïble, no?, de primera divisió, amb jugadors de gran nivell i res, nosaltres estem en bona dinàmica, tenim ganes d'arribar que arribi al cap de setmana, intentar competir al màxim i a sobre doncs, venim amb confiança doncs, després dels dos bons resultats a casa, no? Per tant, crec que bé, tenim totes les condicions favorables per fer un bon partit al camp de l'Atlètic i intentar treure els màxims de punts possibles. Un estadi quasi ple, moltes persones, respecte al rival, doncs, sabem que fiquen molta intensitat, que són jugadors amb molta velocitat i amb molta rematada, no?, cada porteria, que tenen jugadors com la Dori, doncs, que te finalitzes quasi totes les ocasions que tenen. Per tant, bé, serà un partit molt, molt difícil i haurem de donar el màxim de nosaltres, que crec que ho estem fent.
Això pel que fa referència a la primera divisió, recordeu, diumenge a partir de les 4, Atlètic Club contra el Girona. A més, en clau gironina encara us hem d'explicar que ja s'han esgotat totes les entrades, totes, no hi ha bitllets, com s'acostuma a dir, pel partit entre el Girona i el Barça del pròxim 23 de setembre. L'única via per a aquells que volen aconseguir una entrada és esperar a que els socis facin ús del seient lliure, aquesta iniciativa que va posar en marxa el club aquest any. D'altra banda, també us expliquem que la segona divisió B, aquest cap de setmana, juguen els 3 gironins en diumenge. A les 5, el Llagostera visita el camp del Villarreal B, l'Olot jugarà a les 6 al camp del Deportivo Aragón, mentre que el Peralada té una sortida complicada, en aquest cas, al camp de l'Ells, també diumenge, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda. I si ens fixem en la tercera divisió, també us hem de recordar que tenim dos representants gironins, el Palamós juga dissabte a partir de les 6 al camp del Sant Feliuenc i el Figueres jugarà també dissabte a casa a partir de 6:45 contra el Vilassar de Mar. En clau de bàsquet, ahir l'Espar City Leaf Girona va jugar el seu primer amistós contra el Caledonia Pride, va guanyar per 73-33, molta diferència entre els dos conjunts, i a atenció, aquest cap de setmana hem d'estar molt pendents de l'Olot i del Girona de patinatge, que diumenge competeixen al Mundial de grups grans de show amb l'objectiu de, en el cas de les Garrotxines, revalidar el títol de campió del món, que seria l'11è de la seva història, i de les gironines si poden intentar aconseguir, igual que l'any passat, la medalla de plata, que significaria un podi gairebé ocupat només per gironines, en un rècord que seria històric, o en una iniciativa o un resultat que seria històric. Després d'aquest repàs esportiu, li posem una miqueta de música? Doncs va, Siso.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala, Ràdio Palamós i Fem Girona.
Són els records d'una de les cançons que toquen Ludhiana and the Seawolf, una formació que avui actua dins del programa de les festes d'altura a Olot a partir de les 12 de la nit. Concretament ho faran, i vull dir-ho bé, a la plaça de Campdenmas, que l'altre dia ho vaig dir malament. Amb aquesta música arribem pràcticament a 9:45, de seguida ens fixem en la diada.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Després de l'aturada, torna a la Lliga. Aquest diumenge de 3 a 7 de la tarda, la primera sortida de l'equip de Machín. Des de la catedral del futbol, Atlètic Club de Bilbao, Girona Futbol Club, amb Josep Guardiola. 4 hores en blanc i vermell a FEM Girona 92.7 FM. La teva ràdio de proximitat.
CityLeaf, el patrocinador oficial del Girona Futbol Club. L'Uni Girona, el Club Patinatge Artístic Girona, el Girona Club d'Hockey i el Club d'Escola Bàsquet de Girona t'oferirà les retransmissions del cap de setmana.
T'agrada l'aigua?
Brava!
T'agraden les emocions fortes?
Brava!
T'agraden els pirates?
Brava!
T'agrada refrescar-te i passar-te allò més bé?
Brava! Brava! Aquabrava!
Descobreix el millor parc aquàtic de la Costa Brava amb 19 atraccions per grans i petits, 6.000 metres quadrats de piscines, la piscina d'onades més gran d'Europa, tobogans immensos i zones infantils on els més petits seran grans pirates. Celebrem 30 anys de diversió aquàtica i tantes novetats que no te les podràs acabar.
A Roses, obert tot l'estiu perquè t'ho passis brava. Brava, aquabrava!
Vols lluir unes ungles de somni? A Vietnam Nail Saló d'Ungles t'ho posem fàcil.
Vine al nostre saló de bellesa especialitzat en ungles dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç de Girona.
Ungles de gel, de porcellana, manicura, pedicura, esmalt permanent.
Vietnam Niles, el teu saló d'ungles, ara a Girona, dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç, al costat de l'Hospital Josep Trueta de Girona. T'esperem!
A Servei Estació, tot pel bricolatge, materials industrials, ferreteria, llar, decoració... Servei Estació, el millor servei.
Tallem a mida tot tipus de materials. Disposem d'un servei d'instal·lació i repartiment a domicili, amb pàrquing gratuït per als nostres clients.
Servei Estació, obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia. Telèfon 972 20 40 62, carrer Sèquia 20 de Girona. Publicitat efectiva. 972-21-3600. Fem Girona. 972-21-3600. Per fer créixer el teu negoci.
Fem Girona. 92.7 FM. La teva ràdio de proximitat.
Fem Girona. Fem Girona.
Fem Girona. 92.7 FM.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona.
De tornada al programa, en aquesta vessant d'actualitat, recordem a les portes, com aquell qui diu... Bé, com aquell qui diu, no, al cap de setmana, i ja hi som, a la Diada de Catalunya, una nova edició de la Diada que en els últims anys ha vingut carregada amb un fort rerefons polític i que, evidentment, aquest any encara tindrà una dosi més augmentada d'aquest entorn, d'aquesta situació que, evidentment, envolta el país, especialment després que abans d'ahir s'aprovés al Parlament de Catalunya la llei del referèndum, la posterior resposta per part del Tribunal Constitucional ahir. Bé, una jornada que avui també es preveu agitada. De seguida connectarem amb Germà Capdevila, recordem, periodista gironí que segueix tota l'actualitat a través de diversos mitjans de comunicació, però abans ens volem fixar en la part més, no vull dir festiva, però sí, diguem, oficial des del punt de vista de la Diada, repassant els actes que es fan en cadascun dels punts on el programa No tanquem per vacances té difusió. Recordem, Vilafant, Palamós, L'Escala i també Girona. Precisament comencem aquí, a la ciutat, amb la Cristina Cantal. Molt bon dia de nou.
Bon dia.
La Generalitat i la Diputació de Girona, més l'Ajuntament, celebren conjuntament un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional que es farà l'11 de setembre, evidentment a les 11 del matí, a l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat de Girona.
L'acte comptarà amb la presència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, del delegat del Govern de la Generalitat, Audaus, del vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria, i de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes. La cloenda musical de l'acte serà a càrrec dels professors del Conservatori de Música Isaac Albéniz, Laia Frigoler i Belisana Ruiz. Per la seva banda, l'Assemblea de Joves del Gironès, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el Casal Independentista El Forn i la CUP Crida per Girona organitzen altres actes per aquesta diada, com ens explica la regidora de la CUP Crida per Girona, Laia Pèlac.
Des de la CUP, aquest 11 de setembre, evidentment, doncs volem fer-s'hi d'actes i creiem que és un 11 de setembre que ha de ser l'últim 11 de setembre autonomista i, per tant, doncs, és una diada clau. El diumenge fem la pujada des del cul de la Llona a Sant Miquel. A la tarda vespre fem un acte polític que hem titulat Prem partit per la República Catalana, una mica la línia de la campanya que hem estat fent nosaltres aquests dies. I llavors, el mateix dilluns 11, doncs organitzem un esmorzar i una cercavila per acompanyar i per conduir tothom doncs, cap a l'acte que ja fa temps estic organitzant l'11 a les 12, que es farà doncs, a la plaça del Lluís.
Sal homenatjarà la figura de Salvador Sunyer a l'acte de l'11 de setembre, que es farà a les 11 del matí a la plaça Lluís Companys, davant de la Casa de la Vila.
Això pel que fa referència a Girona, si anem al Baix Empordà, els actes ja s'avancen a diumenge. Ens dona més informació de tot el que hi ha previst per aquesta Diada Nacional de Catalunya des de Palamós, des de Ràdio Palamós, el Carles Ribas. Molt bon dia.
Diumenge es farà a Palamós una revetlla amb música i una marxa de torxes. L'endemà dilluns, els actes institucionals es concentraran al matí per facilitar que qui vulgui anar a la mobilització que l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a la tarda a Barcelona ho pugui fer. Aquests actes institucionals de l'11 de setembre a Palamós començaran a 2:15 amb una cercavila i col·laboren la colla gegantera i els grallers de Palamós i anirà de l'Ajuntament fins a la plaça de Catalunya. Allà es faran, a partir de les 12, els actes oficials amb un ball de gegants, la lectura del manifest i la hissada de la senyera amb el cant dels pobles a càrrec de les corals palamosines. Després vindran l'ofrena floral al camp dels segadors i finalment a 12:15 sortiran des del Passeig del Mar els 6 autocars que l'ANC ha muntat per anar a la manifestació de Barcelona. Tot això el dia 11 de setembre, per segon any consecutiu, però la nit abans hi haurà una revetlla prèvia. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
La nit abans doncs, hi haurà una mica de revetlla a la mateixa plaça Catalunya amb un espectacle musical i l'ANC, doncs, un cop acabat aquest espectacle, organitza una marxa de torxes pel Passeig del Mar.
L'actuació musical anirà a càrrec de Belda i San José, amb l'espectacle de folk Cantut, a 8:45 a la plaça de Catalunya i com a prèvia a la marxa de torxes a les 10 al Passeig del Mar. L'alcalde de Palamós anima tothom a participar en els actes d'una diada nacional una mica atípica per la proximitat de la convocatòria de referèndum del dia 1 d'octubre.
Jo crec que serà una diada especial, amb un sentiment especial i, a més, amb el desig que deixi de ser una diada reivindicativa per convertir-se en una diada festiva a partir de l'any que ve.
Els actes commemoratius de la diada a Palamós s'acabaran a les 7 de la tarda del mateix 11 de setembre amb una ballada de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove al Passeig del Mar. Per altra banda, Castell i Platja d'Aro, l'acte institucional de la diada començarà dilluns a 2:15 a la plaça Lluís Companys amb una ofrena floral i l'actuació de la Coral de la Vall d'Aro. Per la seva banda, Sant Feliu de Guíxols, els actes són més matiners. A les 9, al cementiri, ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, amb acompanyament de l'Orquestra de Cambra de Sant Feliu de Guíxols. De 10 a 12, portes obertes a la sala de plens de l'Ajuntament Ganxó per visitar la senyera de Rafael Patxot. A les 11, lectura del manifest i parlaments, i a la 1 del migdia, a la Rambla de la Generalitat de Sant Feliu de Guíxols, ofrena floral al bust del president Josep Irla i lectura del manifest.
I del Baix Empordà pugem a l'Alt Empordà, on també els actes ja s'avancen a la jornada de diumenge, concretament a la capital, a Figueres, i també a Castelló. Ens donen més detalls i també el programa d'aquestes activitats. La Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant.
Figueres començarà la celebració de la Diada de Catalunya el diumenge dia 10 amb la baixada de torxes. Aquest any aquesta activitat serà una mica diferent sense el component de les torxes, però com sempre començarà sota la coberta fotovoltaica de la plaça Catalunya de la ciutat. Ens ho explica Lluís Casadellà, president de l'Òmnium Cultural a l'Alt Empordà.
La marxa serà marxa per la democràcia. I l'acte comença a les 8 de tarda a la plaça Catalunya de Figueres, que fem una botifera ferrada popular. A les 9 és la marxa per la democràcia. Aquest any, per coses no, hem cregut més convenient que no hi hagi torxes i serà una reivindicació de la democràcia per poder votar.
A Roses també avancen la celebració i el centre excursionista Cabirols de Roses avancen també el dia de la seva tradicional pujada al Puig de l'Àguila, un acte que serveix per reivindicar, segons explica, la pujada cap a la independència. A Castelló d'Empúries, immersos encara dins del terra de trobadors, també celebraran la marxa de torxes en un acte que de ben segur recordarà el passat medieval de Catalunya. Després de l'acte del diumenge, arriba el moment de celebrar la diada pròpiament dita. A Figueres faran una ofrena floral al monument dels Drets als Pobles al costat de la plana de la ciutat. Un acte que es farà ben aviat al matí per poder marxar després cap a Barcelona.
Doncs el monument dels Drets als Pobles, que es va fer en homenatge, en record, perquè ja diu després, al president Wilson dels Estats Units, que té una, hi ha gravat una frase d'ell que diu que els pobles no han de ser ni dominats ni governats, sinó per consentiment propi, que és la situació que estem nosaltres ara, però ja portem anys.
I després d'aquesta ofrena floral, moment per sortir amb autobús fins a la manifestació que tindrà lloc a Barcelona. De Figueres sortiran 10 autobusos, de Roses en sortiran 7 i de Castelló d'Empúries marxaran cap a la capital catalana 3 autobusos.
I aquest últim repàs, aquesta última aturada, mirant sempre cap a la Diada de Catalunya, la fem a l'Escala. Des de Ràdio l'Escala, la Lei Ginés apropa els actes.
Bon dia, Carles. Doncs sí, en aquesta qüestió hi ha postures per tots els gustos. Des d'alcaldes com el de Borrassà, que va ser ahir el primer en fer públic a la seva compte de Facebook la signatura a la carta enviada pel president i el vicepresident, fins a altres que no s'han pronunciat encara al respecte i previsiblement tampoc ho faran. Per ara, els que sí han fet públic a través de les xarxes socials el seu acord per cedir espais municipals per la celebració del referèndum l'1 d'octubre són els alcaldes de Torroella de Montgrí o Verges. A la Bisbal d'Empordà, per exemple, ahir es celebrava un ple extraordinari per aprovar un decret d'alcaldia per donar suport a la llei del referèndum. També en altres poblacions s'han celebrat sessions semblants. Municipis com Roses, Castelló d'Empúries o Sant Pere Pescador també han signat la missiva, per bé que en alguns casos no ho han volgut fer públic. També municipis petits, com Bellcaire, formen part d'aquesta llista. A l'altra banda, hi trobem ajuntaments que no s'han pronunciat per ara, com el de Vilafant o l'Escala, tots dos governats pel PSC. Del que sí ha parlat Víctor Puga ha estat dels actes de celebració de l'11 de setembre al municipi.
Aquest any comencem el dia 9, que és un dissabte, i ho fem amb una conferència a càrrec de l'historiador Carles Santacana. La conferència porta per títol Josep Tarradellas i la Generalitat, 40 anys d'un retorn difícil i alhora esperançador. El dia propi de la diada, l'11 de setembre, habitualment fem un acte a Plaça Catalunya els darrers anys i aquest any, a diferència d'aquests anys, doncs, el que fem és fer-ho aquí a la plaça de l'Ajuntament. Hem convidat el Cor Indica, dirigit per en Ramon Manent, i amb un petit concert i uns parlaments doncs, celebrarem la diada aquí en aquesta plaça i, per tant, hauran sigut 3 dies dedicats a, doncs, a aquesta celebració que aquest any doncs, per motius obvis, per tothom té un caràcter especial.
D'altra banda, pel que fa als actes de l'11 de setembre, destaquen també la marxa de torxes a la Bisbal, la lectura de manifestos, concerts de sardanes i sopars populars a municipis com Torroella o Sant Pere Pescador, on també aquests dies l'ANC Territorial ha programat tota una agenda de conferències. Destaca especialment la programada per dimecres amb la presència de la consellera de Governació, Meritxell Borràs. Cal dir també que de moment s'han previst la sortida de 45 autocars cap a la manifestació de Barcelona, tan sols des de l'àrea del Baix Empordà.
I tot això mentre el Parlament de Catalunya està preparada ja per gaudir de la tercera sessió plenària que, insistim, ens ha deixat uns dies força agitats. Germà Capdevila, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Germà Capdevila, que recordem, és editor de la revista Esguard i la revista Sentits, a més de ser membre del Consell Editorial del Nació Digital i opinador de diversos mitjans de comunicació, per la part que ens toca, per exemple, més propera del Punt Avui, entre d'altres. Quin ambient s'està vivint, no sé, aquests dies al Parlament? Què et deixa com a periodista, com a persona que segueix l'actualitat i, a més, força activa a través de les xarxes socials, tot el que ha succeït a les últimes 48 hores?
Mira, jo crec que finalment hem arribat al punt que d'alguna manera tots, els que estan a favor, els que estan en contra i els que s'ho miren des de la tribuna, sabien que passaria. És a dir, tota l'evolució, tots els passos que s'han anat fent en els últims temps, sabien que en algun moment provocarien aquest conflicte institucional que tenim avui entre mans. I finalment hi ha una majoria al Parlament de Catalunya que ha decidit tirar endavant i complir el mandat democràtic que li havien atorgat les urnes i d'alguna manera desconnectar. El que hem vist en aquestes 48 hores és que s'ha bastit un marc legal propi per Catalunya per poder fer efectiu aquest dret de l'autodeterminació i veiem també que l'Estat no es quedarà de braços plegats i alguna cosa farà per intentar impedir-ho. Aquest és el punt en el que estem.
Podem disposar de tu uns 10 minuts, més o menys?
Sí, sí, cap
problema. Sí? Doncs mira, incloc a la taula, o com a mínim en aquest punt de la conversa, a la Gemma Busquets, que és companya del Punt Avui. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Representant de la zona de la redacció que es dedica al tema de política, i també el David Jiménez, que és periodista del Diari de Girona, a la mateixa àrea. Molt bon dia, David.
Bon dia.
No sé si coincidiu una mica amb el Germà. Ha arribat tot al límit perquè ens entenguem el que volia arribar a tothom, entenc, eh? És a dir, la part independentista de portar, ja no la negociació, sinó el posicionament, sí o sí, i l'Estat, que jo crec que això ja més o menys s'ho podia intuir, el no o no.
Jo crec que estem en el punt de no retorn, és a dir, a partir del que va passar dimecres i a partir del que pot passar o no pot passar l'1 d'octubre, estem en en un punt de no retorn en tot el procés. Res tornarà a ser igual del que era fins ara. I jo veig aquí dues parts molt clares, no? Una part que està molt immobilista, sempre ho ha estat, i que reacciona en funció de l'altra part que segueix el seu full de ruta marcat, no? I a partir d'aquí es va tensant la corda, no? No sé què passarà l'1 d'octubre. En tot cas, un segueix el full de ruta marcat, segueix la seva línia, el que, com molt bé ha dit en Germà, ha marcat per les urnes, i l'altra part des de Madrid, sobretot, aquesta situació com molt immobilista i de reaccionar en funció del que fa l'altra part, no? Després hi ha tota una maquinària de l'Estat per sota, no?, que també deu estar fent la seva feina i que no transcendeix, no? Però jo crec que estem en això, no?, en una situació, un punt de no retorn, moments històrics i pels que ens toca viure des de la part periodística, molt, molt apassionants, no?
I molt intensos.
Molt intensos,
des
no?
Des dels horaris, fins i tot. David, suposo que coincideixes amb això i, a més, uh-huh, en el moment en el que arriba, eh? És a dir, en 3 setmanes viurem 2 sessions plenàries com mai s'havien vist des del punt de vista de la tensió. Després, la Diada de Catalunya, que ja deia al principi, ve marcada, evidentment, per tot el que està succeint aquests últims anys, però especialment amb aquest grau que ha pujat tot plegat, i a l'1 d'octubre en l'horitzó més pròxim.
De fet, tot ha acabat, el desenllaç ha estat bastant, o està sent bastant ràpid. De cop era un moment esperable, dèiem, des del punt de vista periodístic, fins i tot ho esperàvem ja, no?, perquè estava una mica farts de que tots parléssim, però ningú fes res. Ara, de sobte, en un ple de 2 dies, s'acaba d'aprovar una llei de referèndum, de transitorietat, de suspensió ja directament del Tribunal Constitucional, i, per tant, tampoc hi ha novetat en el sentit de que estigui passant res que no estigués previsible, però per primera vegada es fa públic i, a més, retransmès gairebé les 24 hores a través dels telediaris i dels canals d'informació de 24 hores d'un espectacle, t'agradi més o menys, o estiguis a favor d'un costat o de l'altre, i per tant ara es comença a visualitzar aquest xoc de trens, no? I sempre al setembre, no sé per què, venen marcades les diades una mica per esdeveniments una mica especials, no? I aquesta coincideix a pocs dies o poques hores abans de la diada, que tornarà a marcar o donar motius a la gent per sortir al carrer.
Perquè, germà, la tensió aquesta que es respira... Jo, per exemple, aquests dies ho hem estat seguint aquí a través de la televisió, tenim el 3CAT24 posat tot el dia seguint una mica les diverses intervencions, evidentment en silenci, perquè si no, mentre parlem nosaltres se sentiria la televisió de fons, però seguint doncs els titulars que sortien per sota i tal. Aquesta tensió que a mi m'ha donat la sensació que hi havia a l'hemicicle també respira en els passadissos, fora, en aquells descansos que sempre s'ha dit, no? Una cosa és el que passa a l'hemicicle i una altra cosa és el que passa fora, perquè, evidentment, són polítics, però després també són persones i tenen les seves relacions entre ells. Recordo fins i tot que en les estonetes prèvies, en els minuts previs a que comencés la sessió de dimecres, la noia que feia la connexió des dels passadissos deia: hi ha un silenci i una tensió gens habitual per ser una sessió plenària.
Sí, el que passa és que aquesta vegada, d'alguna manera, tot el que estem vivint s'assembla una mica al que va passar el 9-N, no? El que passa és que el 9-N, la convocatòria l'havia fet el govern, i aquesta vegada tot ha succeït en seu parlamentària. I això és el canvi més substancial, perquè en seu parlamentària hi ha la sobirania del poble, i ha els representants directes que hem triat nosaltres. Però t'haig de dir que és veritat que han estat sessions molt intenses, amb molta gent, amb molts periodistes, però hi havia també el component litúrgic de litúrgia parlamentària habitual, perquè tots els dos blocs sabien el que anaven a fer, sabien quines cartes anaven a jugar i quin anava a fer, i quin anava a ser el resultat final. És a dir, jo crec que també és part del joc parlamentari aquestes coses que hem vist en aquestes últimes hores. És a dir, hi havia un bloc que volia que s'aprovés i un bloc que volia que no s'aprovés, i cadascú ha fet servir totes les eines que els reglaments i la dinàmica parlamentària els otorgava per fer-ho. La veritat és que si t'ho haig de dir sincerament, he vist més tensió interna dins del grup de Catalunya Sí que es Pot, els passadissos, que no entre els altres grups pel tema de les lleis que s'estaven tramitant.
Recordem que en un dels torns de paraula al vespre de dimecres, quan s'havia d'aprovar la llei del referèndum, Lluís Raball tenia la paraula com a representant de que sí que s'havia demanat que la intervenció fos partida, i aquí doncs va haver una de les divisions internes que comentava ara el germà més destacades. És on tothom ha posat el focus de, vale, això ho aparco per dimarts, i seguim amb el que estem, però no perdre de vista exactament què pugui passar amb Álvaro Dante, etcètera, etcètera. Us pregunto tots tres, teniu la sensació de, tot i ser previsible tot plegat, excés de... I no vull dir... la diré, perquè molts companys ho han expressat així en algunes columnes d'opinió. D'espectacle?
Jo crec que sempre a les cambres hi ha hagut una posada en escena, una manera de cadascú de marcar perfil, de dirigir-se al seu públic, no? I sempre s'ha fet servir als parlaments de cara a donar aquests missatges i a posar una espècie de... o a escenificar una teatralització del missatge polític, no? Perquè després és veritat que molts dels diputats de diferents grups polítics segueixen mantenint bona relació. Vaig veure una imatge al 324 de l'Albiol amb el president Puigdemont riguent entre ells, no? Mm-hmm. És a dir, jo crec que és... el que diuen a dins i com ho viuen ells després de manera personal és molt diferent. El tema de Catalunya Sí que es Pot va ser una mica de cop de realitat, de dir, això no és una teatralització seva d'aquí dins, és una cosa que està passant improvisadament, no?
És que, a més a més, van abandonar l'hemicicle. També el senyor Nuet, que és membre de la mesa, va agafar i va marxar, el que escenifica i molt aquesta divisió interna, que veurem en què derima. Gemma?
Jo crec que el grau de tensió que es trasllada també des dels mitjans, va un punt més enllà de l'escenificació del joc de la política, no? Que podem estar acostumats a veure l'hemicicle, no? El que deies, del tracte més personal entre els diputats, no? De que són persones. Jo crec que sí que hi ha aquest punt de joc, de teatralització, de certa manera escenificació, però el grau de tensió viscut dimecres al Parlament, en general, o el que es traslladava també des dels mitjans, crec que ens demostra que això va de veres, no? que realment hi ha la política, però hi ha una acció política, no? Anem a fer coses, no? Anem a... perquè al final jo crec que aquí no es tracta tant ja del referèndum de votar o de no votar, ja és un punt de revolta col·lectiva, no? D'un grau d'insubmissió com a país, no? Jo crec que és una mica... El que se'm trasllada a mi, no?, veient una mica les sessions parlamentàries.
Sí, I... completament d'acord amb aquesta fotografia que fas, Gemma, perquè jo crec que la clau és precisament aquesta. Per primer cop en seu parlamentària hem sentit que s'aprova un text que diu anem a fer un referèndum de l'autodeterminació, aplicarem el resultat i amb aquest marc normatiu. Penso que això és el que molta gent durant anys havia somiat que un dia passés i ara, efectivament, ho hem vist. Sense subterfugi, sense metàfora, sense dreceres. Aquesta vegada ho tenim en concret blanc sobre negre aprovat en el Parlament.
I teniu la sensació que això esperonarà encara més una participació de cara a la Diada que ja els últims anys ha estat històrica? És a dir, tenint en compte que hi ha hagut aquest pas polític, la gent entén que ara sí se sent recolzada pels seus representants, o com a mínim se sent acompanyada. Sempre s'ha dit que potser, tu abans parlaves, no?, de que des del país sempre s'ha seguit el full de ruta i des de l'estat espanyol ha sigut acció-reacció. Mm-hmm. Això també s'havia parlat moltes vegades, de la ciutadania actua, la classe política reacciona. Ara ja està, ho tenim sobre la taula. Dia 1 d'octubre, llei de referèndum, veurem exactament en què deriva tot plegat el que hagi de dir el Tribunal Constitucional, veurem com funciona tot plegat des de les diverses eines i institucions que hi ha per poder frenar això o no, o per donar-li, com tu diria, oficialitat, o fer-ho vinculant o no vinculant, etcètera, etcètera. Però teniu la sensació que la Diada ara mateix arriba a 3 setmanes, insisteixo, l'1 d'octubre, en un d'aquells moments claus, on la gent que surti al carrer pot ser... És a dir, una de les coses que es diu és que l'1 d'octubre ha d'anar molta gent a votar. El dia, el que passi el dilluns pot ser indicatiu de... Vale, sí, la gent que hi ha al carrer ha crescut. Veurem el dia 1 d'octubre quant èxit podem tenir.
Jo crec que la manifestació, de la celebració de la Diada, per una banda, sí, serà multitudinària, com han sigut les últimes edicions, però a mesura que ens anem acostant a l'1 d'octubre, crec que hi haurà dies molt més transcendentals. Tinc la sensació, eh? Mm-hmm. És una percepció des de
fora. Ahir ens ho deia, perdona que t'interrompi, el Poc Analeta. També ens deia, diu, espera't que la setmana vinent encara hi haurà...
La Diada és una festa, és una celebració, és una reivindicació també, no? Però jo crec que a mesura que ens anem acostant a l'1 d'octubre veurem la gent realment implicada, que s'implicarà encara més, gent que davant de les amenaces, davant de les coaccions...
Recularà
i s'arronsarà. A veure, jo crec que aquí anirem encara tensant una mica més la corda, a més el to duríssim que podem veure un punt d'escenificació i un punt de teatre amb les paraules de Soraya i Sánchez de Santa Maria, no? Aquella utilització d'aquest llenguatge castellà de bochornoso, no recordo exactament els termes
que ho ha utilitzat, no? Que havia estat el dia més vergonyós o el més avergonyant de la seva trajectòria.
Sí. Després, repassant una mica la lectura dels mitjans espanyols, veus clarament per on van, no?, també. És a dir, que construeixen aquest relat polític, sobretot en quant a les portades dels diaris, tant a ABC, El Mundo, però també El País, o diaris que fins fa poc estaven alineats amb una línia que no ens pensàvem titular, trobar-hi els mateixos titulars que l'ABC, per exemple. No?
Que han canviat la línia editorial.
Que han canviat la línia editorial en poc temps, en un any, una cosa així, a mesura que s'anava acostant. Això ho hem de tenir en compte, també, o fins i tot televisions, no?, que tipus La Sexta, que han fet de la política el seu espectacle, el seu contingut estrella. Hem vist també com han canviat certs tons, no?, a l'hora de dirigir-se o d'entrevistar polítics catalans, no? Jo crec que això, que la Diada, per una banda, serà una manifestació, serà una Diada festiva i reivindicativa alhora, massiva, però que els dies claus encara han de venir. Seran a partir... A la que ens anem acostant a l'1 d'octubre, crec jo.
David?
La Diada, per mi, serà més un acte de reafirmació de la ciutadania catalana i un missatge per llançar al món. Perquè els polítics sempre havien dit, o estaven dient ja en els últims mesos o les últimes setmanes, nosaltres aprovem tot això, nosaltres posem de la nostra part, ara serà el vostre torn, no? I ara una mica, i els últims missatges que estava llançant era això, ara tocarà sortir al carrer. Segur que no només serà la Diada, segur que després viuran molts més dies, però els catalans ara, molts també poden haver tingut dubtes després de veure el que ha passat en el Parlament, no dic els més independentistes convençuts, però molta gent que està a favor del referèndum poder, ara se li han plantejat dubtes per les maneres en com s'arriba fins aquí. Per tant, la ciutadania ara, o jo crec que el sobiranisme, intentarà que aquesta Diada sigui massiva, no tant pels mitjans de Madrid, que ja deuen tenir les portades fetes, sinó per la pròpia ciutadania de Catalunya, de dir mira quants som, mira quants volem això, i de cara al món també he de dir, mira quantes persones o milions de persones estan reclamant.
Tanquem, germà. Quina és la teva conclusió?
Sí, no, estic d'acord amb el que estava explicant. És a dir, aquí jo crec que tothom té clar que el que acaba de passar al Parlament no és el final de res, sinó el punt de partida, i que això només signant un paper o un decret no passarà perquè sigui. És a dir, aquí la gent ha de recolzar més força que mai als representants, als que ha triat per fer això. I pel que sé, per el que es comenta a les sectorials i a les territorials de l'ANC, sobretot, serà la diada més massiva i més multitudinària que hem vist de totes aquestes últimes, en aquesta última etapa del procés. I això sí, evidentment, serà un missatge pel món. És interessant això que explicava, el relat aquest que han construït els mitjans del Madrid, que és completament diferent als mitjans internacionals, que no ho expliquen d'aquesta manera, sinó que simplement expliquen amb neutralitat el que aquí està passant, però és cert que una mobilització massiva des d'aquí de Catalunya reforçarà molt més aquest xoc institucional, que aquesta vegada, a diferència del 9-N, en què l'Estat es va limitar a mirar-ho i a negar-li tota validesa, es mourà amb més intensitat, que fa pocs minuts hem sabut que la Fiscalia ordenarà directament als Mossos retirar urnes, sobres, material informàtic, etc. Si fa falta el mateix dia de la votació, i clar, això provoca un nivell de conflicte institucional que ja no queda només en les cúpules, sinó que va directament fins i tot a les forces de seguretat que estan a peu de carrer.
Germà Capdevila, periodista i representant en aquest cas de la revista Esguard, també del Consell Assessor de Nació Digital i, recordem, opinador de mitjans de comunicació com, per exemple, El Punt. Moltíssimes gràcies i seguirem llegint, seguirem atents a les informacions que ens feu arribar, d'acord?
Molt bé, a reveure.
I el mateix agraïment a la Gemma Busquets i al David Jiménez. Gràcies per acompanyar-nos avui, per trencar una miqueta la rutina de feina, que sé que aquests dies esteu plegant molt tard i que, bé, us vull agrair sincerament que avui ens hagueu volgut acompanyar i també ajudar-nos a entendre una miqueta com està tot plegat. Gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Arribem a les 10 del matí, aquí no tanquem per vacances. Ara canviem de registre, anirem al viatge en el temps amb el Lito Ribas i després parlarem, ja veieu, política moda aquí, anem canviant.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
FEM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio.
Què hi ha? Ja som aquí, com cada any, i després de l'estiu torna a la teva ràdio El Girona Ara, el teu magazín de ràdio de Girona i comarques, a la sintonia, com sempre, dels 92.7 de la FM. Enguany, més actualitat, més protagonistes, tota l'opinió i reflexió, un toc d'humor, seran 5 hores de ràdio i entreteniment només per estar al teu costat. Tornem amb més força per fer-te encara més propera a la realitat gironina. I ja ho saps, cada dia, a partir d'ara, tens una cita. A FEM Girona amb El Girona Ara. Ah! I ens pot seguir per terra, mar i aire a femgirona.cat.
Vols lluir unes ungles de somni? A Vietnam Nails Saló d'Ungles t'ho posem fàcil.
Vine al nostre saló de bellesa especialitzat en ungles dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç de Girona.
Ungles de gel, de porcellana, manicura, pedicura, esmalt permanent.
Vietnam Nails, el teu saló d'ungles, ara a Girona, dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç, al costat de l'Hospital Josep Trueta de Girona. T'esperem!
A la Jonquera, gran bufet libre, a l'Avinguda Galícia número 2. I a Salt, al costat de l'Espai Gironès, gran bufet sol. Cuina mediterrània i catalana amb show cooking. Dos espais on la gastronomia i el servei es fonen per oferir-nos una vetllada inoblidable. Gran Bufet Sol, a Salt, al costat de l'Espai Gironès, i Gran Bufet Libre, a la Jonquera, a l'Avinguda Galícia, número 2. Vine a degustar més de 200 plats diferents. Més informació a gransolbufet.com i a granbufetlibre.com.
Saps fer un ambientador casolà? Aprofites el marro del cafè? Saps deixar com nou un moble de fusta?
Entra al blog de Finques Saura i trobaràs consells per al teu habitatge, manteniment de la llar, estalvi, trucs sorprenents...
Finques Saura, molt més que una empresa de gestió immobiliària amb més de 25 anys d'experiència.
Ens trobaràs al carrer Emili Graït 29. Més informació al telèfon 972 22 3906 i a finquesaura.com/blog.